Montse Barniol és la directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi. Bon dia, senyora Barniol, i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Quina és la situació dels boscos en aquests moments a Catalunya? Si estan prou nets i cuidats perquè pugui passar una cosa similar a la que ha passat a Portugal?
Bé, en aquest moment és una situació que estem intentant gestionar al màxim aquesta superfície. Estem parlant que Catalunya té aproximadament el 64% de superfície forestal i el que estem és posant tots els esforços perquè en els espais on creiem que hi ha els punts estratègics de gestió per prevenció d'incendis, ens coordinem principalment entre tot el que és la part de gestió forestal, la part d'agents rurals i la part de bombers per determinar aquells punts on, per l'anàlisi de tot el que han sigut els comportaments de foc, hem de tenir les zones més netes. En aquí estem posant molts esforços els darrers anys, sobretot per poder ser el màxim d'efectius en cas que es produís un gran incendi.
Estem parlant d'un 64% de zona forestal a Catalunya. De boscos a Catalunya n'hi ha de públics, però també n'hi ha de privats. Quina és la proporció de cadascun de l'un i de l'altre?
Aproximadament el 75% de la superfície forestal és privada, està en mans de propietaris privats, i el 25% és pública, propietat principalment d'ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i una part petita de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, estarien dient que el pitjor és la part privada perquè efectivament el pots controlar, però ho pots controlar d'ecosistemes forestals d'aquella manera perquè és una part privada?
Bé, hi ha una col·laboració molt estreta en la que és la gestió de l'espai privat també, perquè ja tradicionalment des de fa molts anys es treballa des del centre de la propietat forestal establint unes determinades ajudes per fer accions de millores silvícoles per diferents objectius, un dels quals també és per la prevenció d'incendis. Per tant, hi ha una èmfasi important en dotació de diners per intentar establir punts d'aigua, millores de camins, algunes franges i escassades en determinats punts i sobretot també en aquests punts estratègics de gestió. El que és molt important és que també cada vegada més tothom es consciencii de la responsabilitat que té de les seves propietats forestals, eminentment, i també de les franges d'autoprotecció en les zones habitades. Això cada vegada tots els municipis estan fent els esforços per fer els plànols de delimitació d'aquestes franges i poder actuar de manera efectiva per tenir aquestes franges, sobretot perquè si mai es donen a les condicions d'un incendi, tinguem una franja que no sigui amb una elevada densitat boscosa per poder ser més efectius en l'extinció.
Si un bosc es crema,
sí,
sigui privat, sigui públic, pot afectar tothom. Sí. La pregunta és, no hi ha manera d'obligar els propietaris a tenir el bosc arreglat més enllà de la col·laboració que ha dit que tenen?
Sí, en determinats espais sí. Per exemple, en aquests punts que són aquestes franges de protecció, d'autoprotecció, els propietaris de les parts urbanes són els que estan obligats a establir els convenis amb la part de propietat pública, propietat forestal per establir aquestes franges. En la resta de l'espai forestal, com us podeu imaginar, en aquest 64% de superfície, que és amplíssim, no hi ha una determinada, diguéssim, ordenança per establir com han d'estar aquests boscos, però sí que hi ha totes les línies de col·laboració i d'ajut per poder fer els treballs al màxim d'ordenació i de gestió d'aquest espai forestal.
Interpreto que estem en aquests moments en moment d'altíssim risc a Catalunya respecte a incendis forestals, no?
No estem en el més elevat, no.
No?
Nosaltres estem fent un anàlisi diari del risc d'incendi a través de diferents paràmetres, sobretot de temes de meteorologia, però també diàriament a través d'unes parcel·les on hi ha una anàlisi de tota la humitat que té la vegetació, es fa unes estimacions de la potencialitat que podria tenir un risc d'incendi. A través d'aquí s'estableixen tres nivells i juntament amb els agents rurals establim els plans i els nivells d'alfa. En aquest moment estem en el nivell 1, tenim 1, 2 i 3, el nivell màxim de risc és el 3, i després quan es determinen algunes accions de tancaments d'alguns massissos naturals, algunes carreteres o algunes restriccions d'ús i algunes activitats que es fan en el medi natural. En aquests moments també és veritat que veníem, en aquestes últimes setmanes i mesos estem patint aquestes temperatures tan altes i tota la situació meteorològica, però el mes de març va ser força pluges, doncs estem vivint encara una mica d'aquest rèdit d'aquestes pluges que van caure el mes de març, i per tant encara estem podent resistir a nivell d'humitat de vegetació que pugui resistir aquestes altres temperatures que tenim ara. Però estem molt amatents i amb una anàlisi diària per poder fer front a qualsevol imprevist que pugui sorgir.
La zona de risc ara, Montse Barniol, quines serien les zones de risc més elevades que tenim a Catalunya d'incendis forestals?
Principalment, a trets generals, sempre tenim una zona cap al nord, zona de l'Empordà, una gran el conseller del 2012, que sempre estem molt amatents, sobretot al Port de Baix Empordà, a una part de la Catalunya central i a vegades alguna zona cap al Camp de Tarragona. Ara en aquest moment tenim un punt de l'Empordà i un punt de la Catalunya central, però i això ho tenim en anàlisi diària, per poder informar també pertinentment a tota la població, també dels mitjans de comunicació i les xarxes socials, i evidentment als municipis afectats.
Un veí del Montseny ens diu... Sí. Estic escoltant l'entrevista que li podeu preguntar per quan es fan tales de boscos es deixa tota la branca que s'asseca a terra. Diu, això és una bomba, almenys al Montseny. És que fa temps que hi penso, si hi ha un incendi és com deixar mistos a terra.
Sí, aquesta és una consulta que ens fan moltíssims ciutadans. Llavors, quan es fan treballs silvícoles, o també fins i tot qualsevol actuació de gestió forestal als ecosistemes forestals, una part de la brancada es deixa fins i tot després de pelar el tronc a terra per la pròpia dinàmica natural de regeneració del sòl i també de millora del que és la pròpia biodiversitat. Això no treu que algunes pràctiques en alguns punts podien ser no del tot adequades. Llavors, si tenim algun avís, fem una inspecció, en cas que no siguin prou adequades, avisem al propietari o al rematar que ha pogut fer la tasca. Sí que és veritat que hi ha una obligatorietat de no deixar brancada a banda i banda dels camins principals, però al mig de tot el bosc es deixa aquesta brancada precisament perquè és matèria que acaba anant al sol. I això és una miqueta un concepte que a vegades hi ha els boscos estan bruts o nets, quan el concepte de bosc no és un concepte de jardí, sinó que bàsicament hi ha aquests arbres i, per tant, quan es tomben o quan es tallen, o fins i tot de manera natural, queden entremig de la bardissada del brancar. Això sí que és veritat que hem de procurar que en determinats llocs on tenim un elevat risc d'incendi hem de partir aquesta brancada.
Unes circumstàncies com la que ha viscut Portugal les podríem tenir aquí?
Aquí el nivell de coordinació entre tots els cossos és molt elevat. Nosaltres lamentem profundament la situació que ha viscut Portugal, i també hem enviat els missatges de condol pertinents, perquè és una desgràcia humana de primer ordre. El tema d'intentar trencar a les vies d'accés quan tenim de seguida que es detecta un incendi, la coordinació perquè es cuidin aquells espais que potencialment poden estar ocupats per humans és d'una rapidesa força elevada.
Perdó, en el cas de que hi hagi un incendi important a Catalunya, però a Portugal, per exemple, al marge d'aquest tan gran n'hi ha altres 5, i al marge de Portugal hi ha una tradició de piròmans insòlita a tota la Unió Europea.
Moment.
Però si a Catalunya hi ha 4 incendis, canvia la situació de la rapidesa i dels efectius, eh?
Això que estem treballant en aquests moments en tots els cossos, de manera màxim coordinada, però tots som conscients que és el que estem parlant en aquests moments, incendis de quarta i cinquena generació, que llavors ens pot donar simultaneïtat d'incendis al mateix moment i que tot i que estem en una dotació d'efectius preparada per condicions més o menys normals, el problema podria donar realment amb la simultaneïtat exacta. El fet del 94, que molts recordem perquè els vam viure de molt a la vora, és el que en principi tens en ment que si passen aquestes condicions se'ns pot fer molt més difícil l'actuació.
Perquè, paradoxalment, hi ha més zona forestal cada any. És a dir, el deixar... Clar, la gent pensa que cada vegada hi ha menys muntanyes, per dir-ho així. I, clar, hi ha molts conreus que han deixat de funcionar i que es converteixen en zona forestal automàticament.
Però no només, eh?
Sí, sí.
La mateixa zona forestal en molts dels espais ha estat deixada de ser gestionada perquè no té un valor comercial.
Clar.
També estem treballant en poder establir línies de noves aplicacions de matèria prima renovable, com és la fusta mateix, i poder fer entendre a la població que una cosa és determinats espais on tenen una dinàmica natural i, per tant, fins i tot pot ser interessant establir proteccions de dinàmica natural, però en la majoria dels espais d'aquesta gran superfície forestal el que hem de fer és actuar, rebaixar combustió...
I la biomassa. La biomassa és una cosa que molts propietaris no ho tenen en compte. És a dir, et venen a retirar la part dels pins que legalment es puguin treure, que principalment els pins són, en fi, es reprodueixen a una velocitat exponencial, de forma gratuïta. És a dir, hi ha empreses que de forma gratuïta es tallen pins i se'ls emporten.
Sí.
Això és molt important, de saber-ho.
Estem treballant en una estratègia de foment de la biomassa a nivell de Catalunya, des de fa ja 3 anys, que treballem de manera interdepartamental, i també al costat dels propietaris i d'acord amb les empreses que puguin anar fent un ús cada vegada més potencial d'aquesta biomassa. Sí que és veritat que la rebaixa del preu dels combustibles fòssils aquests últims anys no ens ha ajudat a fer una transició cap a un establiment de calderes de biomassa, sobretot d'un cert ús i una demanda industrial.
Se'ls emporten a Itàlia i a França.
Aviam, Pilar Rahola.
Això havia estat més vegades i ara no tant.
Endavant, Pilar.
És que no he acabat d'entendre una cosa que em sembla fonamental. Si un propietari té un bosc privat i no el té curat, ara imagini's jo, casos que coneixem.
No s'explota, no
casos que coneixem, jo tinc un bosc, o tinc una finca maca, prou gran, la tinc arreglada, no parlo de mi, parlo en general.
Sí.
Però després pateixo un incendi perquè el bosc del costat està absolutament deixat i acaba cremant la meva finca. No hi ha una legislació clara, rotunda i contundent perquè tots els propietaris de boscos, en situacions, anem cap al calentament global, anem cap a un canvi cada vegada més seriós de les temperatures, estem en la franja que ens anirem calentant, l'impacte de la societat fa que tot plegat també sigui molt més complex. No haurien de tenir una legislació que radicalment deixés molt clar que un propietari que t'he deixat un bosc és un risc, posa en risc a tots els seus veïns i per tant ha de ser multat d'alguna manera? I que quan hi ha un incendi té responsabilitats civils?
De fet, el que estem treballant és que la superfície forestal, com podeu anar veient, és enorme i està distribuïda sobretot en aquesta vegetació, en aquesta franja de vegetació mediterrània que fa aquesta complexitat d'aquest ecosistema forestal. El que sí que som molt contundents és en establir aquests punts estratègics de gestió.
No, m'està escapant de la pregunta. Jo li pregunto si la legislació és clara i contundent.
No,
no ho és.
No,
molt malament.
No, o sigui, malament. No hi és en aquest... Exacte, no hi és en aquest cas tan concret, però sí que és veritat que hi és perquè puguem establir aquests punts on coordinadament hem de determinar que poden ser clau en l'extinció d'un gran incendi.
Pensa que el propietari d'una zona forestal, que n'hi ha d'unes dimensions impressionants,
200.000.
Són herències de quan el bosc s'explotava. Però ara no s'explota.
Bé, però el que no
dona
pot ser...
cap benefici un bosc.
Xavier,
i aleshores s'abandona.
El que jo no crec, pot ser és que hi hagi...
Pilar, permeta'm una cosa, diré una cosa molt impopular. Però jo crec que sí, es racionalitzés una mica més que en determinades zones forestals es poguessin passar rústiques i la gent s'hi pogués fer amb la normativa més estricta i més de mitjà ambient i d'estètica, es poguessin fer viventes, algunes viventes, amb moltes hectàrees de distància, parlo. La gent tendiria a cuidar el bosc, eh?
En determinades zones ja es pot, perquè amb una superfície superior a 25 hectàrees...
Esclar, 25 és molt,
És molt, però no és aquest ben bé només el canvi. En aquesta part de superfície forestal privada, que és el 75% de Catalunya, però si traiem el Pirineu és gairebé el 85%, per tant estem parlant que majoritàriament Catalunya estan propietats privades, això no treu que hi hagi un ús col·lectiu molt fort de... d'esbarjo, d'ús públic, d'ús col·lectiu cap a aquestes zones de medi natural on moltes vegades al cap de setmana la gent té ganes i necessitat fins i tot de sortir a tocar natura. Per tant, hi ha d'haver-hi un pacte entre les parts per poder gaudir d'aquest espai que és propietat privada però que és d'un ús i un gaudi col·lectiu i per tant per això s'estableixen aquestes ajudes per fer determinades accions, sobretot d'arranjament d'aquests camins principals, dels punts d'aigua i algunes parts d'aquestes...
Una última cosa, puc o no?
Sí, hi ha una cosa
que se'n diu ecolatria. És a dir, si hi ha un conservadorisme irracional, és a dir, aquest bosc no es pot tocar de com està. El bosc és aleatori. I, per tant, sí s'han de racionalitzar. Per exemple, a les redes socials estan indignades molta gent que no té informació pel que està passant al Maresme. Al Maresme s'estan tallant pins i més se n'han de tallar perquè hi ha una passa...
Una
plaga brutal del tomicus, que és un cuc...
Però són qüestions principals que també estem molt preocupats i també haurem de fer front a totes aquestes polítiques del canvi climàtic.
Doncs la gent està dient, estan tallant els pins, són uns salvatges. Dius, no, el que estan fent és el que s'ha de fer. treure els pins malalts.
Això ho hem d'explicar molt bé, jo crec que també segurament, si tenim oportunitat als mitjans de comunicació per poder urbanística un dia, perquè la gestió forestal, fins i tot, a més, en els espais on tradicionalment estava més treballat, teníem aquests espais mosaic amb zones més obertes que ens proporcionava, primer, més biodiversitat, per tant, si podem esponjar alguna part forestal i boscosa, ens pot ajudar a tenir més índex de biodiversitat més elevat, però hem de tallar en alguna zona. I tallar vol dir tallar arbres, tal qual sona.
Tal qual.
Això és veritat que avui en dia costa molt explicar-ho a la població en general.